Doncs sí, com bé dius, es tracta d'això, de dos distintius, que el que volen és posar en valor doncs, dues varietats pròpies d'aquestes dues DOs, perquè bé, a Catalunya, de fet, hi tenim un total de 28 varietats blanques i 27 varietats negres. I si segur que si us haguéssim de preguntar quines són les 5 varietats catalanes, segur que la gent del Penedès i la gent també del Camp de Tarragona, entre les primeres diria Xarel·lo i Mancabeu, són dues varietats també com molt pròpies d'aquí. I que, a més, doncs, com dèiem, les DO Penedès i DO Tarragona, respectivament, han volgut realçar, estudiant-les més a fons i difonent-les encara més. Començarem parlant doncs, de la DO Penedès i d'aquest distintiu 100% Xarel·lo. Per què, Francesc?
A veure, la DO Penedès fa molts anys que estem treballant amb el Xarel·lo com a varietat pròpia, és una varietat molt rústica, és una varietat que per ella sola ja s'autoregula en quant a la producció, perquè és una varietat que té... A vegades anys té problemes amb la floració, per tant, doncs és una varietat que dona vins, si es fan amb joves molt afruitats i si es fan amb vins amb criança, dona vins amb molta estructura, i per tant és una varietat que realment fa molts anys que l'estem treballant i que és una varietat que per si sola no necessita ningú més, que diem, vale? Però sí que és veritat que ens hem trobat doncs, que tenim cellers que elaboren vins de Xarel·lo 100%, i per tant només amb Xarel·lo, i n'hi ha d'altres que, d'acord amb la normativa, els hi permet afegir-hi doncs, un tant per cent d'una altra varietat, que pot ser macabeu, pot ser parellada, o pot ser moscat, o pot ser malvasí de Sitges, per exemple. Clar, en el cas de segons quines varietats es copagen amb el Xarel·lo, clar, automàticament ja no és ben bé el Xarel·lo, perquè si poses un 5, un 10% de moscat o un 10% de malvasí de Sitges, automàticament els aromes del moscat o de la malvasia de Sitges surten molt i et tapen tot el que és el Xarel·lo pròpiament. Llavors, clar, teníem una sèrie de cellers que ens deien, escolta, més que això del Xarel·lo hauria de ser allò, 100% allò, pur, absolutament pur, allò, jo sempre dic que són una mica els talibans del món d'oli a vegades, en bon sentit, I clar, va estar treballant a la comissió de màrqueting de la DO Penedès. En aquest moment també està dintre el que és el pla estratègic, per tant, el que hem fet és llançar aquest distintiu perquè els cellers que voluntàriament ho vulguin i que es pugui comprovar amb la traçabilitat que aquella varietat, aquell vi, és 100% Xarel·lo, i amb cata es pugui determinar que no hi ha cap altra varietat i que no surten aromes d'altres varietats, doncs podran posar aquest distintiu senzillament perquè el consumidor entengui que allà dintre és 100% Xarel·lo i que, per tant, aquests vins, són d'aquesta varietat nostrada al Penedès i que realment els vins fa molts anys, inclús hem fet caracterització d'aquests vins i surten boníssims, els recomano. I, per tant, aquest és l'objectiu. De fet, des de que l'hem publicitat i que, de fet, encara no hi ha cap ampolla al mercat que el porti, però que properament hi serà, hi ha hagut molt d'interès per part dels cellers, i per tant creiem que anirà bé i que serà un èxit això.
De fet, seria com una evolució natural, en el sentit que ja fa com ben bé 15 anys, no?, que des de l'EDO esteu treballant profundament, no?, estudiant doncs, més a fons el Xarel·lo, els cellers hi estan apostant, no?, com una varietat que caracteritza 100% la denominació d'origen. Per tant, doncs, era com el proper pas, no? Poder dir, doncs, aquells que són 100%, que no tenen, doncs, aquest punt del moscat, no? Que en molts vins... Clar, és que el vi del Penedès, no?, és un Xarel·lo, però com dolcet, no? O així com... I deies, no, això, aquest punt dolcet, no?, potser és
que no
el que li dona...
Que no té res a veure, La gent associa, quan et troba l'aroma del moscat amb un vi absolutament sec, no és dolç. El que passa que associem, com que el moscatell ens l'havíem pres dolç, associem aquell aroma a la dolçor, quan la dolçor no té aroma, de fet.
El sucre sí, és curiós.
No té cap aroma a la dolçor, Però associem altres olors a la dolçor. Però clar, no, és així. El Xarel·lo, doncs, quan el treballem 100%, amb Xarel·lo només, doncs dona brins extraordinaris. De fet, hi ha un celler que va trobar 800 ampolles d'una prova que van fer amb Xarel·lo fa 20 anys i que havien quedat allà 800 ampolles allà darrere i que després van seguir elaborant el Xarel·lo. I aquell Xarel·lo va quedar allà durant 20 anys, embotellat allà. Evidentment era un Xarel·lo molt estructurat i que havia estat amb criança, no? Aquelles 800 ampolles van sortir a 100 euros al mercat, les van treure. Aprox, ho dic aproximadament, o 70, per ahí, I, de fet, en pocs dies van marxar totes. Vaig tenir el privilegi de poder-ne tastar un dia i la veritat és que era esplèndid. Ara havies de saber el que estaves tastant i el que estaves bevent. Aquell que busqui un xarel·lo jove fresquet,
allà no el trobarà.
No el trobarà allà, eh? Allà trobarà aromes de criança, aromes d'ametlla, aromes de... de mel. Per tant, bueno, estem parlant d'una altra tipologia de vins.
També. A més, el xarel·lo és una varietat, com bé dius, que funciona per vins joves, no? Per vins amb criança, per vins amb lies, per vins amb fusta...
Podem treballar diverses varietats en aquest sentit, eh? Segur que ara, des de la Diada de Tarragona, quan ens en parlin, doncs, me'l m'acabeu, doncs, són, de fet, les dues varietats les compartim les dues D.O.s, de fet, eh?
Sí, o sigui, sí.
La Diada de Tarragona hi ha xarel·lo, i bo, també, i aquí al Penedès tenim força macabeu, també, i alguns vins també bons, no? Però, bueno, cadascú m'ha agafat una línia i està perfecte, això, no? I, de fet, els vins típics del Penedès, vins blancs típics, els vins negres un altre dia,
sí,
no?
Sí.
Però els vins blancs típics, de fet, eren cupatge de tres varietats nostres, que eren macabeu, xarel·lo, parellada.
Que és la base del cava.
Que és la base que es fa servir pel cava i pels vins escumosos, no? Per tant, bueno, el xarel·lo és la més rústica i, per tant, nosaltres hem agafat aquest camí. Amb el macabeu es poden fer moltes coses, també, i això, en tot cas, ens ho explicaran ara des de la Diada.
Exacte, ara que tenim l'Oriol Pérez de Tudela. Hola, Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens sents bé, oi que sí? Ara començàvem parlant del xarel·lo, però a la Diada Tarragona ara teniu aquest distintiu 100% macabeu. El macabeu també voleu que sigui la vostra varietat, la vostra punta de llança, no, de la Diada?
Sí, sí, perquè és històrica, tal com ara comentàveu, també ho és el Penedès, però a Tarragona nosaltres el primer que hem fet és veure que és la veritat que uneix a tots els cellers de la Diada de Tarragona, no? És a dir, tenim el 50% de la vinya que hi ha a Tarragona és macabeu, en tenen tots els cellers, i això que la Diada de Tarragona és una Diada àmplia geogràficament, perquè està distribuïda pel Camp de Tarragona, pels dos rius del Camp de Tarragona, el Francolí i el Gaià, i després a la Ribera d'Ebre. I analitzant el pas que hi va haver històric prefiloxèric i postfiloxèric, la varietat blanca que va quedar establerta als municipis que avui formen la Diada de Tarragona és la macabeu. Hi havia altres varietats que eren populars i que eren molt presents també a la regió a l'etapa prefiloxèrica, com la vinyater, per exemple, no? Són varietats productives. La xarel·lo, que també hi era, i també hi és, que a Tarragona se'n diu moltes vegades cartoixà, hi era i funcionava, però funcionava menys, tenia menys rendiments que el Penedès, per exemple, no? I per tant, sí, efectivament, també hi ha cartoixà blanc i cartoixà vermell a Tarragona, força, però amb molta menys quantitat que percentualment que macabeu, que en tenim el 50% de la vinya és macabeu i en tenen tots els cellers. Aquest va ser una mica el motiu pel qual vam apostar estratègicament per macabeu, perquè tothom podia expressar-s'hi, i de fet s'hi estava expressant, en copatge o en monovarietal, i l'altra conseqüència del fet que fos històric és que hi ha un percentatge significatiu de vinya vella. I llavors, clar, això també ens dona plasticitat i possibilitats de fer molts tipus de vins, no? En aquests moments ha estat més d'enguany la tipologia de vins ancestrals. Hi ha ancestrals en macabeu, bé, hi ha els vins frescos, joves, que hi ha bastantes expressions, després hi ha els vins amb criança, amb diversos tipus de criances, i després hi ha una cosa molt típica de Tarragona, que són els vins generosos, no? Que hi ha marques reconegudíssimes, com Müller, per exemple, que també el macabeu és una de les varietats històriques que han format part dels copatges d'aquests vins generosos. Vull dir que tenim una paleta molt àmplia històricament, i ara el que estem intentant fer des de la DO, estem en un estudi de l'INCAVI de caracterització de zones de la DO, per exemple, també estem en un estudi intern de caracterització de la varietat a la pròpia DO Tarragona, perquè estem observant que el fet de que estem exposats directament al mar, a la brisa marina, ens dona caràcters que són diferents de macabeus o del Penedès o de Costes del Segre, per exemple, i d'altres zones on el macabeu també està molt present. Doncs a Tarragona tenim una caracterització especial que l'estem estudiant i l'estem, bueno, estem treballant internament amb això, no? Tenim tot un procés, primer, de caracterització de zones i subzones, i un procés de caracterització pròpia de la varietat.
Ben bé...
I, bueno, sí, hem sortit amb...
Digues.
No, que efectivament estem també impulsant tot el tema de monovarietals amb aquest segell de 100% Macabeu.
Això és el que volia entrar, amb el tema d'aquests vins monovarietals. Sembla que cada lloc es fa en un lloc més important al mercat. Hi ha també una creixent demanda. De fet, a Catalunya són moltes les DOs que s'apadrinen amb una varietat, no? Com el Trapat a la Conca de Barberà o com la Garnatxa Blanca a la Terra Alta. Per què creieu que el consumidor li atrau aquest vi monovarietal? Potser perquè diu més d'aquella regió, perquè és una manera també d'associar una DO, un territori, a un... Vull dir, és més pur, com més net? Digues, Oriol.
Efectivament... No, efectivament sí que hi ha aquest concepte de puresa que abans també en parlàveu, no? Que és una sensació de que edulcores menys el vi, entre cometes, no? És a dir, que ets més respectuós amb aquella varietat que consideres que et representa i que incideixes molt en l'estudi i en l'expressivitat local d'aquella varietat. I sí que és cert que a nivell internacional, a nivell global, doncs els mapes del vi estan associats a varietat. Aleshores, és un facilitador, també, no? Cert que és un facilitador. Potser fa 25 anys el món del vi, era un món molt lligat a una enologia d'excel·lència que intentava arrodonir molt els vins, i potser les últimes dues dècades estan incidint molt més en la tipicitat local per descobrir en què aquell territori es singularitza, no? I per això nosaltres estem, per exemple, intentant veure com és el macabeu específic de Tarragona.
Molt bé.
Sí, no, al final, en la línia del que estàs dient, Oriol, el que està clar és que també és una mica una política que ens ha vingut del nou món del vi, del món anglosaxó, doncs d'identificar-se amb varietats. Pensem que, clar, aquest nou món del vi no tenien cap identitat i ho han hagut de fer a través de les varietats. També és veritat que en el futur, amb tot el tema del canvi climàtic que ja tenim aquí i que ens hem d'anar adaptant, a part d'intentar reduir les emissions de CO2, ser sostenibles, etc., les varietats que més se'ns adaptaran en els propis territoris són aquelles varietats que ja estan en el territori i que ja porten anys en el territori. I en general, la tendència mundial és a que, doncs, cada territori, cada DO, cada territori vitivinícola acabi expressant-se amb aquelles varietats que té el propi territori, no? Al final, quan fem xardonés, doncs sí, seran diferents els d'aquí que els de França, que els de Xile, que els de Califòrnia. Però al final el que ens acaba identificant a nosaltres, a la Penedès parlo concretament, en quant a vins blancs, el que ens acabarà identificant és el xarel·lo. I en el cas de Tarragona, doncs el macabeu, tal com està explicant l'Oriol. I amb les varietats negres serà una altra història, perquè doncs, el Penedès concretament doncs, tenim uns temes amb les varietats negres que haurem d'anar evolucionant amb els anys i que la recuperació ara doncs, de varietats ancestrals també és un camí de varietats que ens servirà per ajudar al tema del canvi climàtic i a l'adaptació de la vinya al nostre territori. I per tant, doncs, el camí, en el nostre cas ara del xarel·lo, doncs, va en aquesta línia també.
De fet, una mica en aquesta línia, ara abans de que parléssim amb tu, Oriol, el Francesc ens comentava que encara no hi ha ampolles amb aquest segell al mercat. Jo crec que la gent que ens està escoltant deurà voler saber quan ho trobaré, això.
Això segurament en Penedès ho podem trobar d'aquí estirat llarg un mes.
A un mes, quan comencen a sortir potser les anyades d'aquests vins més joves?
Sí, joves i també amb antics, amb criança, que puguem comprovar la traçabilitat i que amb el tast comprovem que realment és 100% xarel·lo, en aquest cas, doncs ja podran posar el segell al mercat.
Teniu previst fer algun tret de sortida? Bueno, perquè ho sapiguem tots això, i puguem anar a comprar.
Això, a la que n'hi hagi, doncs ja se sabrà, farem comunicació d'això, segurament.
Molt bé. I, Oriol, vosaltres?
Nosaltres estem acabant de tancar tot el procediment i també donarem a conèixer el moment de sortida en breu, però ampolles al mercat, no descarto que n'hi hagi alguna durant el 2021, però és més lògic que acabin sortint el 2022, perquè, en el fons, és un projecte que s'ha tancat... Bueno, que el teníem molt a punt de treure durant el 2021, però la pandèmia ho va endarrerir, perquè nosaltres havíem de sortir amb una galeria dels macabeus 100%, i al darrere hi anava el distintiu. com que no hem pogut fer encara la Galeria dels Macabeus, finalment hem anunciat el distintiu. Però ho teníem previst com una cosa... Primer havíem de presentar-ho i després el distintiu. Jo crec que realment el mercat ho veurà el 2022, sense descartar que hi hagi alguna ampolla el 2021,
Molt bé, doncs estarem realment amatents, perquè entenc que això també ho hem comentat abans amb el Francesc, però amb tu, no, Oriol, des dels cellers, la rebuda que n'han fet és positiva, no, d'això? Com ho estan, com ho han trobat?
Des dels cellers i des del públic, o sigui, els wine lovers i la gent que està una miqueta al cas, està preguntant molt, però els cellers ens dona un camí, no?, un camí d'enfocament. I moltes vegades això, amb acabeu que teníem, que tots en teníem, a vegades faltava que algú se n'ocupés, no? És a dir, que algú ensenyés el camí, cap on havíem d'anar, les classificacions, les caracteritzacions, que d'això hi hagués comunicació. I, bueno, com que ho tenim, efectivament, els cellers ara tenim una eina per poder comunicar allò que tenim.
I ara també parlant d'això, de fet estem parlant de dues iniciatives que neixen de dues DOs, no? I molt sovint, no, les DOs també us han dit, ui, és que sou una mica arcaiques i poc dinàmiques i de més, no? Potser això és un exemple, no?, per dir, no, que aquí estem fent coses i ja s'està sent molt diferent el vi del que s'està fent al Penedès de fa 25 anys i s'ha avançat molt i s'està anant cap a un lloc diferent. Com ho veieu, doncs, aquesta crítica, potser, no?, de cara a les DOs? És que sou poc dinàmiques, però clar, quan hi ha projectes com aquest sobre la taula... Tenim pocs minuts,
sempre,
també.
Gemma, ràpidament, però sí. A veure, jo sempre dic que les DOs, al final, són dels cellers i dels viticultors d'aquella DO. Els que estem allà treballant, doncs estem treballant, I al final es fa el que aquests cellers i aquests viticultors, doncs d'alguna manera van decidint. Clar, jo més que arcaiques, jo diria que a vegades es fa feixuc en el sentit de que quan has de posar d'acord moltes persones, dos, a vegades ja costa, doncs imagina't un grup important de persones, no? Viticultors, cellers, doncs, bueno, costa i, per tant, es va movent més lentament. Ara, després, clar, hi ha tota aquella part d'aquells que diuen que no volen estar enlloc i que tot és gran, no? Bueno, això ja, llavors, respectable tot.
Oriol, com ho veus?
Bueno, veig clarament el que acaba de dir el Francesc, és a dir, que posar d'acord... Nosaltres hem tingut un procés que ha tingut les seves dificultats per acabar decidint que havíem d'apostar molt pel macabeu. Per què? Bueno, perquè sembla que hi hagin coses que quedin fora, no? I no és cert. Això és una eina de visibilitat i una eina d'enfocament i una eina de treball conjunt que no ha d'excloure'n d'altres. Però efectivament costa posar-se d'acord i, per tant, bé, són processos. Imagineu ara nosaltres estem en aquest procés de caracterització, no? Que el volem comunicar molt, que el volem compartir molt amb tot el sector del voltant del vi, és a dir, amb el sector de la gastronomia, amb el sector de la sommelleria, de la distribució. Ja hem fet accions directes de parlar directament d'aquestes coses amb la distribució, per exemple, no? Per compartir amb ells els nostres projectes i els nostres estudis. Treballar la caracterització d'una varietat en una zona és molt lent. I, efectivament, a vegades hi ha gent que té pressa, que té ganes de fer els seus projectes més particulars, i a vegades hi ha aquests conflictes. Però jo crec que les denominacions d'origen són una marca comuna i sols pel nostre compte és molt difícil que puguem explicar que una varietat que està al capdamunt del Gaià i que està a l'Ebre té caràcters comuns, per exemple, no? Si estem sols, és molt difícil.
Molt bé, doncs ho deixaríem ja aquí, si em sembla. Moltíssimes gràcies, Oriol, amb ganes, doncs, de tastar aquests macabeus 100% d'EO Tarragona i també, doncs, aquest xarel·lo 100% d'EO Penedès. Moltíssimes gràcies a tots dos. Aviseu-nos que anirem ràpidament a comprar per tastar-los. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A vosaltres.